van descobrir els primers cossos a la platja i que després n'han anat trobant cada vegada més, de manera que la xifra pot anar augmentant a partir d'aquest centenar llarg. També us expliquem que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusat la CUP de destructora i de deixar-se portar per prejudicis ideològics. Ha estat en el marc de la presentació aquest matí del programa Invulnerables a Viladecans per combatre la pobresa infantil. Carles Puigdemont, de fet, ha suspès els actes d'avui que tenia la seva agenda oficial per poder seguir de primera mà les converses sobre els pressupostos, de moment bloquejats arran de la negativa expressada per la CUP a retirar l'esmena a la totalitat al Parlament sobre els comptes. Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil s'han presentat a la seu central del Banc Santander avui a la localitat madrilenya de Boadilla del Monte per demanar informació per un presumpte cas de blanqueig de capitals. L'operació, ordenada pel jutjat número 5 de l'Audiència Nacional, s'emmarca en la causa contra el banc HSBC arran de la informació obtinguda per l'anomenada llista Falciani. I França i Alemanya continuen en estat d'alerta per les inundacions que de moment ja han deixat més d'una desena de morts. París vigila de prop el cabal del Sena. A causa de la crescuda del riu, algunes estacions del metro parisenc i dels trens de Rodalia estaran tancades preventivament, i també els museus de Louvre i Orsay, situats precisament a la riba del riu Sena, que han de moure a plantes superiors obres d'art perquè no es facin malbé.
Ràdio Estel. Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Del 20 de setembre al 4 d'octubre, explora el millor del Japó amb el Club Més Amics. Un viatge de la tradició a la modernitat. Visitarem Osaka, Nagasaki, Hiroshima, Kyoto, Kanazawa i molt més. Descobreix Japó amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La Generalitat, al teu costat.
Quan compres, vens o llogues un habitatge, has de tenir el certificat i l'etiqueta d'eficiència energètica, que el gestiona un professional qualificat autoritzat. Aquest certificat classifica els habitatges de l'A a la G, on l'A és la més eficient i la G la menys, molt semblant a l'etiqueta d'eficiència energètica dels electrodomèstics. El certificat també et dona informació per consumir menys energia i diners sense perdre el màxim confort. Per més informació, entra a gencat.cat/certificació energètica.
012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel presenta l'Odissea de la Veu, un nou show talent i la gran oportunitat pels nous valors de la lírica catalana, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Estem amb tu, avui es vesteix de gala, amb l'Odissea de la Veu. I aquest significat de gala es multiplica amb la presència del nostre convidat, el doctor Pedro Claros. Doctor Pedro Claros, bona tarda i benvingut, doctor.
Bones tardes.
Anem a trencar el protocol, ens parlem de tu, que ens apreciem o ens estimem.
Jo penso que per l'edat més o menys corresponem.
I jo crec que és un motiu fer-ho en aquest moment, diguéssim, repeteixo, trencar el protocol, perquè crec que avui és un dia de felicitat, no? En primer lloc, que et puguis estar aquí una vegada més a Ràdio Estel i que puguem parlar de l'Odissea de la Veu.
Molt bé, doncs així farem.
En primer lloc, estimat Pere, Mercès, perquè el títol d'aquest programa és una creació, una creativitat teva. Per tant, Mercès.
Moltíssimes gràcies.
Aquest motiu de felicitat que estem compartint i que segur també compartirem a partir d'aquest moment amb tots els oients de Ràdio Estel, què significa per tu, Pere?
Jo crec que és un moment molt bo per transmetre una sèrie d'informacions sobre la veu cantada i, en especial, el que representaria la lírica, no? Quan parlem de l'Odissea de la Veu, per què diem l'Odissea de la Veu? Pues perquè ja de per si és molt difícil saber cantar. Per tant, aquesta dificultat que la superen moltíssima gent professional és el que en diem l'Odissea.
Aquestes noies i nois, per posar un exemple, de 18 a 35, 40 anys, amb aquesta possibilitat, i especialment no tan sols serà una promoció a través de la ràdio, d'aquest mitjà de comunicació, de la cadena de Ràdio Estel, sinó també que aquest programa es pugui veure i es pugui escoltar a través del Punt Avui Televisió, jo crec que això els hi pot servir de molt, eh?
Bueno, en aquest moment tot és difícil. Per tant, tot el que sigui facilitar que la gent es pugui lluir amb el que sap fer, pues és un avantatge extraordinari.
Quin consell per començar ja a escoltar aquestes veus que serviran com a exemple de lo que seran els propers concursants els propers dies aquí a Ràdio Estel, quin consell els hi donaries en aquests nous valors, en primer lloc perquè s'animin a presentar-se al concurs i després, naturalment, pensant en un futur professional?
Pues el primer consell que jo els donaria és que, de la mateixa manera que un pianista es cuida les mans, o bé, pues, qualsevol persona que es dedica a la lectura es cuida la vista, el cantant té que cuidar el seu instrument, que és la veu. Per tant, una revisió de la seva laringe i de les seves capacitats funcionals són importantíssimes.
Anem a escoltar, a partir d'aquest moment, doncs, veus que segurament molts d'elles, o molts d'ells, estaran presents a l'Odissea de la Veu. I, Pere, anem a començar escoltant una part, un fragment de Don Giovanni, i que l'intèrpret és en David Alegret, el tenor David Alegret.
che so di strage morti. Se io volio tornare, non c'io volio tornare, che so di strage morti.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
Senyores i senyors, amigues i amics, amb aquest sonar, amb aquesta música entranyable per tots nosaltres, comença l'Odissea de la veu. I naturalment ho fem aquí, a Ràdio Estel. Es tracta d'un concurs líric. I si m'ho permeten, vull brindar amb tots vostès. Una gran oportunitat pels nous valors de la lírica. La lírica des de Catalunya protagonista. Benvinguts a l'Odissea de la veu. Doncs, amigues i amics, tinc l'honor i també el plaer de comptar en aquest programa de l'Odissea de la veu, perquè la veu té que estar ubicada totalment a la vida de nous valors que volen o volien tindre des de fa molt de temps aquesta oportunitat. I per això m'acompanya el senyor Miguel Lerín, que és el director del concurs Tenor Vinyes. Miquel, benvingut.
Bona tarda i gràcies.
Bueno, en primer lloc, doncs, m'agradaria dir-los als nostres oients, jo sempre trato a les meves amigues i amics oients, en aquest cas de Ràdio Estel, doncs com bons amics. I m'agrada molt poder-los expressar doncs, les coses que faig, i especialment un dia com avui, que neix aquesta idea, que jo porto ja des de molt de temps en voler-la posar, diguéssim, en marxa, que sigui realitat aquest somni que tenen molts cantants de Catalunya, intèrprets de lírica, i que tinguin aquesta oportunitat. Però abans que res, tal com els deia, senyores i senyors, vull agrair al Miguel Lerín, que fa un any aproximadament ens vam reunir al teu despatx, estimat Miquel. Et vaig explicar d'alguna manera aquesta idea, el que jo pretenia, i jo sol no ho podia fer, perquè per aquest motiu tinc en primer lloc doncs el meu equip, que sempre treballa amb mi a la televisió o bé a la ràdio, i després també tinc bons amics com tu de que m'ajudareu i estic totalment convençut. Què et sembla quan et vaig parlar d'aquest concurs líric partint de la base ja que un dels concursos lírics més importants del món és el concurs de tenor Vinyes? Però això pot ser una altra oportunitat pels cantants i els futurs valors de la lírica aquí a Catalunya?
Sí, ho pot ser perfectament. Avui en dia tot el que sigui trobar nous mitjans d'ajut i de possibilitats de donar-se a conèixer pels nous valors de la lírica siguen benvinguts. Llavors, pues, en aquest cas, que està dedicat plenament als cantants d'aquí, pues, trobo que és una boníssima idea. Sí, i trobo que, a més, la ràdio és un dels mitjans més importants per donar-se a conèixer també. O sigui que tot va a favor d'ells i molta, alguns cantants, potser, els que es poden presentar aquí, no estaran exactament encara preparats per fer una carrera, però a lo millor sí que tenen el talent necessari per donar-se a conèixer i a partir d'aquest talent pues, que se'ls pugui ajudar d'una altra manera amb la dificultat que representa fer una carrera.
La ràdio, el mitjà aquest de comunicació, té molta difusió, però aquest concurs, i com tu ho saps molt bé, doncs també s'emetrà a través del Punt Avui Televisió a partir del mes de març. En aquests nous concursants de la lírica arrel de Catalunya, perquè també poden vindre d'Andorra, del lloc que vulguin, perquè és una porta oberta a Catalunya, però repeteixo, per tots els cantants, nous valors de la lírica. La televisió sempre els pot ajudar molt, no?
Sí, també, perquè avui en dia tothom sap que l'aspecte actoral i visual dels cantants és molt important i la televisió, evidentment, pues, mostrarà com es veuen, com ho fan i no només com se senten, diguem-ne.
Amb la teva bona bondat i també, si m'ho permets, gran personalitat, quin consell els donaries a aquests nous valors que ens heu d'estar escoltant en aquest moment? Doncs perquè s'animin, però també quin consell els hi dones perquè hi puguin participar i puguin quedar bé?
Jo crec que la cosa més important és una bona tria del repertori, i la tria del repertori vol dir no cantar coses que estan per sobre de les seves possibilitats. Que cantin les coses que realment... I per un concurs, qualsevol concurs, per qualsevol audició, millora amb coses que s'estan... de que s'està un molt segur. No intentar fer experiments estranys, perquè, lògicament, qualsevol prova, qualsevol audició, les teves possibilitats, les teves facultats, d'alguna manera, estan més limitades perquè hi ha, lògicament, la por del moment, els nervis, etc. O sigui que és millor anar amb coses segures i que domines, o que pots dominar.
Doncs, Miquel Arín, molt agraït per la teva presència, i amb tu, i amb els nostres oients, anem a brindar una altra vegada més per aquests nous valors de la lírica que resideixen, viuen a Catalunya o en qualsevol lloc, però que tenen l'oportunitat, a través de Catalunya, de poder participar en aquest concurs. Per tant, molta sort a tothom.
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Doncs atenció, senyores i senyors, amigues i amics, anem a començar amb Rigoletto i anem a escoltar la veu del tenor Marcelo Álvarez.
Disapprendramento-mi, o bella t'incontrati, di fiacque di te chiedere, o in versi che gustavi, or sappi che dall'ora sol te quest'alma d'ora. Nico, oh, e vent'altra presso, le scorda forse adesso, onore al signorino, davvero le divertisco.
Sì, mostra sol,
ma te lo sei distordito,
di che fracasso,
io saggio,
e così docile non farmi tanto chiasso. Ogni saggezza chiudesi nel gaudio e nell'amore. La bella mano candida,
scherzate voi, signor.
No, no,
son brutta.
Abbracciami, d'amor ardente.
Signor indifferente, ti piace canzonar?
No, no, ti vuoi sposar?
Ne voglio la parola.
Amabile figliuola.
E non ti basta ancor?
Ne voglio la parola.
E non ti basta ancor?
Ne voglio la parola.
Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, un detto saldo mai, le mie pene con me.
quando palpita.
Taci, qui piangere non vale. Taci, taci, qui piangere non vale.
Els aplaudiments, més que merescuts, i senyores i senyors, no tinc cap dubte i espero i desitjo que vostès tampoc. Ràdio Estel és cultura, ara encara més amb l'Odissea de la veu. En aquest especial d'avui anem a escoltar un altre duet, la del Manojo de Rosas, a l'Antonio Blancas i la Teresa Berganza.
Quiero decirle una cosa.
Dígame usted lo que sea porque yo lo escucho todo.
¿Todo?
Lo que no me ofenda.
Antes que ofenderla quiero que se me caiga la lengua. Si yo...
¿Qué?
Si yo...
Termine, le da miedo.
No lo crea. Lo que tengo que decirla se lo digo por las buenas.
Hace tiempo que vengo hasta ayer y no sé a qué vengo.
Eso es muy alarmante, eso no lo comprendo.
Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago.
Pues le veo cesante, por tumbón y por pago.
En todas partes te veo.
Y casi siempre en mi puerta.
Me tiene loco ese cuerpo. Retrechero y bucal que nació en Chaperí con la gracia y la sal de Madrid.
Le da muy fuerte.
Hasta la muerte de quererte. Ya ves si mi amor es firme y fuerte.
Si no me engaño, sus palabras me hablan. Y un cariño sincero.
Muy sincero, 50
solo
guata
castizo.
Cuando Dios te echó al mundo, qué faena me hizo.
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Esteu escoltant L'Odissea de la veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero.
Doncs seguim. Anem a escoltar un fragment de la Traviata amb la veu de la soprano Darina Tacora.
Oh,
amici di voluttà per il
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
Bé, senyores i senyors, ens acompanya en aquest programa d'avui el Marc Canturri, baríton líric. Marc, quan va ser la primera vegada que vas tindre, o poder, la primera oportunitat que tu desitjaves i que et vas trobar damunt d'un escenari?
Damunt d'un escenari va ser, doncs, quan tenia 15 anys, això, que estava amb el cor, i, diguem, tot sol, també va ser en aquella edat, perquè fins i tot quan feien peces, algunes tenien parts de solista, i recordo que, bueno, jo des del principi vaig interpretar algunes parts de solista, i recordo que clar, en aquella època hi havia una barreja d'il·lusió i de molt nervis, perquè això d'enfrontar-se un sol davant d'un públic és una cosa que no és mai fàcil, però al principi encara ho és menys.
I que, com es pot definir baríton líric?
Baríton líric és el baríton, diguem, el més agut. De fet, seria Perquè el baríton lleuger, així com el tenor lleuger, no existeix com a tal. A França sí, seria el baríton martin, que li diuen, però el baríton líric, per definir-ho així més generalment, és el que canta els papers més aguts dels barítons. És a dir, és el més dels barítons el que és més proper dels tenors.
I quin va ser el primer mestre que va començar amb tu?
Doncs
i que va confiar en tu, naturalment.
Jo, a part de la directora que vaig tenir al cor, després vaig venir a Barcelona a estudiar cant amb el mestre Puig, que havia sigut el mestre d'en Carreras i Aragall, entre altres, Sardinero, molts altres grans cantants. I amb ell, bueno, ja era molt gran quan vaig començar i no vaig poder estudiar molts anys amb ell, però va ser una gran experiència perquè era un home molt... que explicava moltes anècdotes i molt, molt interessant i amb molt coneixement.
Com vas compaginar la lírica amb un altre estudi o estudis?
Doncs bé, doncs, mentre estudiava lírica també vaig fer uns estudis de comunicació i relacions públiques i el tema... perquè jo abans havia començat a estudiar medicina, però realment fer les dues coses, la lírica i medicina, eren dues coses que demanaven molta dedicació i vaig haver de triar.
Què podem escoltar ara? Una sarsuela, per posar un exemple?
Sí, per exemple, de la del Manojo de Rosas, podrem escoltar Madrileña Bonita.
Doncs anem a escoltar.
Hasta cuando me humillas, me das esperanza. Madrileña bonita, que me has prendido en el vuelo garboso de tu vestido. Aunque me dejes los ojos de tu cara, dicen que vuelves. Madrileña bonita, luz de verbena, eres como un ramito de hierbabuena. Tiene tu aroma perfume de la Virgen de la Paloma. Eres luz y alegría de mi querer. Madrileña bonita, tú has de volver.
Esteu escoltant L'Odissea de la Veu, dirigit i presentat per Toni Guerrero, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
I amb el Marc Canturri, el baríton líric. Marc, hem escoltat ara, fa uns moments, Madrileña Bonita, de la sarsuela, la del Manojo de Rosas. Però anem a recordar els nostres oients que el que s'escolta sempre en aquest programa doncs és en directe, gravat en directe, no? Com en aquest cas, no? A d'on ho vau gravar?
Sí, doncs això és gravat d'un recital que es va fer fa dues temporades al Teatre del Capitol de Toulouse, i que és un recital a piano, com haureu sentit, i per això, bueno, sí, és veritat que és com és en directe, per això el so, i a vegades pot haver-hi certes imperfeccions, que això ens passa a tots els cantants.
La sarsuela, dèiem fa també alguns minuts que no es promociona massa, que no s'ha promocionat massa, i la sarsuela jo crec que no està morta, oi? Sense cap dubte, no?
No, clar que no. És un gènere que està molt viu i que de fet té un públic molt fidel, el que agrada molt, i que sovint, comparat a l'òpera, s'ha dit que és el gènere chico, però Ja li puc assegurar que vocalment no és gens de xico perquè té unes dificultats molt importants.
Tu, Marc, vas començar la primera, diguéssim, interpretació, per dir-ho d'alguna manera, doncs, amb un teatre, amb públic, amb sarsuela, o vas començar ja amb alguna àrea o algun fragment d'òpera?
No, jo, de fet, les primeres vegades va ser amb coses d'oratori o cançons, diguem, clàssiques, però que era cançó. I l'òpera, diguem, no hi vaig arribar fins més endavant, quan ja tenia 18-19 anys. I crec que és prudent.
Què se sent, o què vas sentir en aquell moment que et van oferir, doncs, ja poder participar en una òpera?
Bé, de fet, la primera vegada que vaig poder participar en una òpera va ser gràcies als amics de l'Òpera de Sabadell, que tenen un projecte que és molt maco, que encara està vigent i més que mai funciona molt bé, que és l'Escola d'Òpera, i que dona la possibilitat a joves cantants de fer una òpera escenificada i, a més, molt ben preparada, perquè es treballa durant un parell o tres de mesos amb molt bons mestres, i aleshores això de poder interpretar un paper, no només cantar-lo, sinó interpretar-lo amb un vestuari, amb una escenografia, és una cosa, és una experiència fantàstica i a la que tot cantant té ganes de fer-la i disfrutar-la.
Els concursants que ens esteu escoltant, bueno, futurs concursants, oients, en aquest cas, de Ràdio Estel, els anem a recordar, Marc, perquè tu ets el coordinador, diguéssim, artístic i musical d'aquest concurs, l'Odissea de la Veu. Jo suposo que aquests primers programes els hi pot servir de molt, no? Perquè, clar, avui, el teu exemple, però un altre dia podem escoltar les grans veus de la lírica, que realment, doncs, el més que puguin pensar, o que estan convençuts, quin artista més bo, quina veu més bona, no sé, potser pensaran, potser algun dia ja em conformo en no arribar a ser com ells, però almenys, doncs, poder acostumar-me i poder demostrar que la meva veu serveix per la lírica, no? Els hi pot servir tot això, no? Aquests exemples.
Clar que sí, tots els exemples són bons, i jo crec que no hi ha un sol camí, sinó que n'hi ha molts per arribar a ser el que un... Perquè, clar, hi ha molts condicionants en una carrera, no només la veu, sinó també l'estar al bon lloc, al bon moment, i les aptituds que tingui un, ja no només vocalment, sinó en molts altres aspectes. Per això jo crec que el que hem de fer és posar-hi molta il·lusió, molt treball, i després...
Tot Marc, arriba. Quina... O sigui, no, per què t'agrada tant? Perquè m'ho han comentat amics conjunts que tenim, que t'agrada molt interpretar Granada, i que Granada et porta molts records, no?
Sí, és així? Sí, la veritat que Granada és perquè és una cançó que agrada molt, que jo vaig sentir també des del molt principi, quan vaig començar a escoltar música i això, perquè és tan popular que jo crec que agrada, quan un disfruta també cantant-la, doncs agrada també a la gent.
Anem a escoltar Granada.
Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te vengo a Granada, tierra ensangrentada, encardes de todos. Ver que conserva el brujo de los ojos moros. Qué sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola cantada en coplas
preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. Rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Rosas de suave fragancia que le diera marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Marc, és molt gran la diferència entre el baríton líric i el tenor, a nivell de veu?
Sí, bueno, és sobretot a nivell musical hi ha una diferència en l'extensió. I, clar, llavors el repertori ja és completament diferent. Hi ha gent com Plácido Domingo que ha pogut cantar dels dos registres, però és una cosa molt rara. Generalment, un o és tenor, o és baríton, o és baix.
Atenció, perquè aquest serà un exemple que serà, suposo, estic totalment convençut, molt important i molt interessant per tots vosaltres. Anem a escoltar un fragment de Luisa Fernanda amb la veu de Plácido Domingo.
De Madrid, donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante partí, sin más la humana entre mi fe. Por un amor en sus alas vuelo a donde ella quiera, como un remanso de paz y de amor. En mi agitado vivir, este paraje tan evocador, qué cosas me hace sentir. Es la vida que vuelve de mi humilde niñez.
L'Odissea de la veu. I seguim aquí en directe per tots vostès, amb el doctor Pere Clarós. Estem arribant a la recta final del programa. Clar, hi ha hagut tantes interpretacions amb tant relleu, amb tant relleu positiu, que realment doncs, els minuts han passat molt ràpids. Però, Pere, ja per finalitzar, aquestes famílies, aquests pares, mares que ens estan escoltant, i molts avis també, com poden tindre una referència si algun dels seus fills o els seus nets podrien dedicar-se a cantar lírica? Bé, bueno, poden pensar també que poden, si canten lírica, poden cantar moltes més coses i més fàcilment amb una veu com tenen els professionals de la lírica. Però com es pot notar amb un nen o una nena que pot servir el dia de demà o que tingués un futur important dintre del món de la lírica?
Bé, això és una mica difícil perquè la veu en el nen és una veu encara molt jove i són el que se'n diuen les veus blanques, no? Tindran que madurar, i llavors algunes de les que semblaven molt prometedores no tindran futur, i al contrari, unes altres que a la millor no estaven catalogades, pues, en el moment que fan el canvi de la veu és quan realment tindran la seva importància. De totes maneres, jo crec que el més interessant és fer que hi hagi una cultura musical a casa, hi hagi una cultura en el col·legi, i cultura musical, òbviament, en el col·legi, i que a partir d'aquí pues, bueno, surti el que hi hagi. Jo a vegades faig comentaris i recomano a les famílies que tenen una nena que toca el piano, que canta, que, ojo, que vagin a cuidar, perquè no hi ha res pitjor que anar a sopar a casa d'uns amics que tenen una filla que canta o que toca el piano i que llavors, nena, toca, nena, canta. I tu, bueno, penses, ja no tornarem mai més a sopar aquí, no? Vull dir, perquè això cansa una mica, no? I que això no vol dir que no hi hagin, que hi hagin bones veus en aquests moments, però que no es pot prometre món. Jo penso que un bon professor de cant pot tenir una idea, però que les coses canviaran. Vull dir, això és com quan estem en el mes de gener i dir farà aquest any bona collita, pues no ho sé, ja te'n parlaré més de juny.
Doctor Pere Clarós, estimat amic, mercès per estar una setmana més amb nosaltres. Aquí, naturalment, sempre amb l'Odissea de la veu, anirem escoltant els nostres concursants, els futurs concursants, i també, naturalment, anirem explicant-s'hi coses pel motiu de que aquesta veu no s'espatlli mai. Alguna cosa més a afegir?
Jo vull afegir que sota el nom de l'Odissea de la veu, això formarà part, indudablement, d'aquest programa que estem fent, però també formarà part d'un cercle de conferències que pues, estic pronunciant a diferents puestos. En farem una en el Teatre del Liceu, una per la el propi personal del Liceu, que és una altra oberta en el públic, en el foyer. També en farem una altra en la Real Acadèmia de Doctors, al carrer a la Via Laietana, i també en farem una altra en la Real Acadèmia de Medicina, la Nacional, a Madrid.
I una altra per tots els oients de Ràdio Estel, doctor, que també hem parlat, a l'auditori de Caixa Fòrum.
Bé, aquestes, tot depèn de si tenim els medis, però ho farem amb cantat i amb molt de gust, perquè la idea és ajudar i fomentar que l'òpera, pues, tots aquells que som aficionats, perquè jo en el fons només soc un aficionat, no soc gens professional, pues, puguem anar fent una petita cultura musical i entenguem de les coses que semblen difícils, però que si s'expliquen se saben.
Gràcies, Pere, fins la propera setmana. I, naturalment, aquestes possibilitats estan centrades, sense cap dubte, si m'ho permeten, dintre de l'Odissea de la veu. I fins aquí, senyores i senyors, amigues i amics, l'Odissea de la veu. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran.